Al matí, amb Raquel García. Fem salut amb el Parc Taulí.
Doncs, com dèiem, l'hemodiàlisi és el sistema d'anàlisi més conegut pel conjunt de la població com a tractament per a les persones amb insuficiència renal, sigui mentre esperen un trasplantament de ronyó o en cas de no poder rebre en allargar la vida i la qualitat d'aquest per al malalt. Suposa anar 3 cops per setmana a l'hospital durant 4 hores per sessió perquè una màquina netegi la sang del pacient. No obstant això, hi ha un altre sistema de diàlisi, encara que sigui molt menys conegut i utilitzat. Es tracta de la diàlisi peritoneal, que utilitza el propi cos com a filtre de les toxines sense necessitat d'una màquina externa. Tot i que en un 75% dels pacients del Taulí amb insuficiència renal podrien optar per aquest tractament, només ho fa un 30%. Per conèixer més a fons la diàlisi peritoneal, doncs la tenim avui a l'estudi de Ràdio Sabadell, l'Esther Ponz, que és nefròloga del Taulí. Bon dia i benvinguda.
Hola, bon dia.
Primer de tot, per posar-nos en situació, no? Perquè com dèiem, doncs, l'hemodiàlisi potser és el sistema que més coneix els ciutadans, no? Els sabadellencs, però existeix aquest altre tipus de diàlisi, la peritoneal, que sembla doncs, que també té molts avantatges, no? Però que encara no és prou coneguda. Per què?
Sí, té un problema. És molt desconeguda, és difícil de dir, peritoneal. Peritoneal és el peritoneu, que és la membrana que recobreix les vísceres de dintre del, de l'abdomen i fa, com bé has dit, de filtre natural. I és poc coneguda perquè és poc utilitzada, amb la qual la població general no la coneix, i és, també és freqüent que la gent malalts amb malaltia renal crònica, quan necessitin fer tractament amb diàlisi, tampoc coneguen la hemodiàlisi. Però el problema de la diàlisi peritoneal és que és una tècnica domiciliària i és d'autocura, que és un concepte molt interessant, perquè de fet amb les malalties cròniques el més interessant pel malalt és que rebi formació i que pugui tenir cura de les seves pròpies malalties, perquè així arribarem amb l'equip sanitari amb els resultats més idonis. I la diàlisi peritoneal es fa a casa, no t'has de traslladar a l'hospital.
Clar, té molts avantatges així d'entrada.
Molts
no,
avantatges sembla? Perquè la vol, per qui la vol fer.
Per qui la vol fer.
Per qui la vol fer.
Fins i tot hi ha l'opció de fer-se la diàlisi dormint, suposa un pas endavant, perquè els pacients, doncs, podríem dir, puguin portar aquesta vida més normalitzada,
més normalitzada,
no? Malgrat la malaltia.
Sí, això mateix. Hi ha una màquina, tu pots fer... El que fas és com canviar l'aigua, no? Com tenir una aigua que la poses neta i la treus bruta a través d'un catèter que es posa a la panxa i que es queda fixa. I llavors, el que fas és que també pots fer, per tenir el dia lliure, per gent activa laboralment, pels nens, pels adolescents, la gent escolaritzada o fins i tot la gent que tens, encara que no treballis, pots tenir obligacions familiars, com tenir cura de la teva família, els nens, o el que sigui. Llavors pots connectar-te amb una màquina que es diu cicladora a la nit, i llavors et desconnectes al matí, la màquina et fa entrar i sortir l'aigua de manera automàtica, i ara tenim màquines molt més modernes que envien tot el material, la informació dels tractaments diaris que fan els malalts amb un núvol, i nosaltres un núvol informàtic, vull dir que a la red, això que parlaves abans d'internet, no?, de la Wikipedia i tot això, doncs nosaltres també estem una mica modernitzats, de manera que nosaltres podem fer el tractament, prescriure el tractament a l'hospital a través d'una web, i després rebre tota la informació del que fa diàlisis a casa quan fan servir la màquina.
El que sí que hem de tenir clar és que requereix d'una intervenció quirúrgica per instal·lar el catèter. No sé si això pot suposar complicacions, i és el que potser fa
complicacions,
que els pacients...
Sí, el problema també requereix una intervenció l'hemodiàlisi, perquè o necessites una fístula, que és una operació per fer les venes del braç més gruixudes, o posar un catèter al coll, i això també és una intervenció. Vull dir que tot, quan tu tens malaltia, una malaltia renal crònica, tens una malaltia que per sort hi ha molts diversos tractaments, que el tractament millor seria el trasplantament, però no tothom pot rebre un trasplant, però la intervenció no és el que tira enrere els malalts.
I què és?
És la dificultat de fer-se en càrrec del seu trencament. La gent té por.
La por, no?
La por de ser responsable del tractament, encara que nosaltres els hi fem costat sempre. L'equip sanitari estem preparats, entrenats per veure el malalt que pot tenir unes condicions bones per fer la diàlisi a casa, que a vegades el mateix malalt no se n'adona que igual aquesta diàlisi seria la més idònia per ells. I perquè com... nosaltres els deixem escollir, clar. Sí.
Clar, vosaltres els deixeu triar, els acompanyeu, els assessoreu i informeu. I com els ajudeu a que deixin de tenir aquesta por?
Aquesta por.
Per intentar doncs, augmentar, no?, aquesta xifra.
Aquesta xifra. Nosaltres tenim a Sabadell tenim un percentatge de malalts bastant alt de diàlisi peritoneal comparat amb la resta de Catalunya, que encara és més baix. Nosaltres anem al pelotón de cola de l'estat espanyol, per exemple. També hi ha altres països que tenen menys i països que tenen més. Hi ha condicions econòmiques, hi ha països que obligatòriament tots els malalts van amb una tècnica. I llavors el que anava a dir és que nosaltres el que fem, quan informem els malalts que això requereix temps, que vingui el malalt amb la seva família, perquè és una decisió molt important que pot canviar el curs de la seva vida, perquè han de fer, encara que facin hemodiàlisi o diàlisi peritoneal, i canviarà molt l'estil de vida, de veure que ells vegin quin estil de vida, quin estil de vida tenen, quines són les seves prioritats, els seus valors, les seves preferències, per ajudar-los a decidir quina és la tècnica de diàlisi que pot ser més adequada. Uh-huh. Clar, nosaltres seríem com els tècnics, que nosaltres podem veure aquest malalt que li podria convindre més. Però al cap i a la fi, el nostre àmbit, el nostre medi, el malalt escull, a no ser que tingui complicacions, contraindicacions, que no pugui perquè tingui unes condicions mèdiques que faci que no pugui fer diàlisi a casa, diàlisi peritoneal, o no pugui fer hemodiàlisi. Uh-huh. Llavors els hem d'acompanyar cap a la tècnica que s'hi convé. Que, clar,
de què depèn?
Que de què depèn? No? Depèn, per exemple, de complicacions mèdiques, per exemple, de tenir una panxa molt, 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 molt operada, llavors això sigui que no pogués garantir que tinguin un peritoni adequat o que no es pugui col·locar un catèter. O malalts que tinguin molta, molta, molta patologia respiratòria, llavors això pugui empitjorar. També és veritat que per fer diàlisi peritoneal a casa has de tenir casa, per exemple. Això és un casa i una casa adequada, no cal que sigui una casa gran, però nosaltres també hem inclòs amb diàlisi peritoneal amb una situació que cada vegada en veiem més, de gent que obligatòriament ha de compartir pis, que viu en una habitació. Aquí també es pot fer.
Clar, abans deia que canvia molt la vida, no?, d'aquests malalts. M'agradaria que ens expliqués doncs, com és la vida d'aquests malalts i com pot canviar doncs, pel pacient i quins avantatges, no?, pot provocar en aquests canvis de rutina i de vida, no?, pels pacients.
L'avantatge, quan comences a fer diàlisi, és que no tens cap més remei. És, diguem-ho, caixa o faixa. Si necessites, si tens una malaltia renal crònica tan avançada que tens indicada la diàlisi, si no fas diàlisi et mors. Això és així i això la gent ho ha de saber. No et mors de repent, però clar, si no et tractes, et mors.
Per què et mors?
O sigui... De la malaltia renal crònica. Perquè la malaltia renal crònica, la funció del ronyó és una funció vital. Llavors no estem parlant de que farem diàlisi perquè et milloraràs o estaràs més bé o més amb més energia o més guapo. No. És que si no fas diàlisi o no et trasplantes, et mors.
És una qüestió vital. Perquè necessites que el ronyó
funcioni
per
netejar totes les toxines, i a més el ronyó fa altres funcions. Funcions hormonals, si no tens el ronyó no et va, tens anèmia, tens més coses. Llavors, què passa? Si obligatòriament has de fer això, clar, es tractaria que tot el tractament que has de fer, que normalment és molt pesat i molt feixuc, que sigui el més adaptat possible a la teva vida. Per exemple, la diàlisi peritoneal que es fa a casa té avantatges en quant a l'organització. No depens d'horaris externs, no has d'anar, no depens d'un transport sanitari, no has d'anar a l'hospital. Has d'anar a l'hospital segur perquè t'hem d'ensenyar, t'hem de controlar, t'hem de fer tot això. Però El que passa és que tu, per exemple, si tens un segon domicili uh-huh. o viatges o vas al cap de setmana fora, no necessites un servei, una unitat de diàlisi que t'accepti per anar a aquest horari, etc, sinó que tu pots disposar perquè el material que necessites te'l poden portar a una altra casa o a un hotel o a el que sigui. Amb això tens més llibertat.
Home, clar, perquè tens més facilitats, més facilitats. No? Per fer-ho quan tu vols i com vols.
Sí, però
vols.
Que el problema és que tu has de fer tu. Que
però
això
tu has
és
de
que...
fer, sí, és el que dèiem, no? D'aquesta
sí,
por de...
Tu has de fer tu, però
si ho fas bé, no ho fas bé. Però
no, però que nosaltres això fem...
Exacte.
El malalt el que fa és com un curset. Un curset i estem tot el dia entrenant i reentrenant perquè els resultats, perquè clar, tot qualsevol tècnica sanitària té complicacions. Es tracta de que les complicacions siguin les menors possibles, complicacions en tot, no? Des de la col·locació del catèter, la mateixa tècnica, però es tracta de que tots els programes de diàlisi peritoneal i d'hemodiàlisi fem una revisió almenys anual dels nostres resultats per tenir un pla de millora, vull dir que tot vagi millor.
Perquè cada quan s'han de fer aquesta
això
diàlisi?
S'ho ha de fer, això també és un problema perquè això s'ha de fer cada dia. Es fa cada dia i no es fa tres dies a la setmana. Però no és tampoc una cosa que ocupi molt de temps.
Quant de temps?
Si tu fas, per exemple, quan ho fas sense la màquina... Si ho fas a mà, si fas, per exemple, tres canvis al dia, cada canvi seria mitja hora. Per sort, la majoria de la gent és gran. La majoria dels malalts renals són grans. Si tu estàs jubilat i tens temps, doncs això no és tan problema. Quan fas cicladora, direm que el temps que dediques és a la connexió i a la desconnexió, que com a molt seria, podríem dir que serien uns 20 minuts, 20 minuts a la connexió... I 10, o menys, uh-huh. i 10 minuts a la desconnexió. Però tot ocupa temps, eh? Vull dir que això és així.
Clar, evidentment, però també hi ha aquesta opció, no?, que dèiem abans, fins i tot mentre dormim.
Dormim.
Això també ajuda i facilitaria, no?, aquest temps.
Sí, 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 facilita.
I, clar, quin és el perfil de les persones que s'acaben, doncs, decidint, no?, per fer, doncs, una diàlisi a casa? No sé si,
podríem
per exemple, els joves
els
s'acaben decidint...
Els joves podíem tenir... Bueno, el perfil és que nosaltres podíem pensar que, que més o menys de la meitat de la població seria una persones com més, més actives o més proactives pel control de la seva malaltia, llavors aquesta, i més independents, llavors aquesta part de la població seria més, escolliria més les tècniques domiciliàries, en una situació ideal, no?, que tinguéssim la meitat de la població així. Llavors, el nostre perfil habitual són gent relativament jove, activa, que són autònomes i que són responsables de sempre de la seva malaltia crònica. Uh-huh. Després tindríem un altre perfil, a part dels nens, que els nens sí que es tenen indicada aquesta tècnica, perquè és molt més fàcil pels pares ocupar-se del cuidado dels nens.
Clar. I pels nens és menys invasiu.
Per no haver d'anar a l'hospital. Però a part d'això, després tenim un altre perfil que seria, per exemple, persones grans, parcialment dependents, que això, aquesta tècnica de diàlisi, facilita clar, si estàs molt malament, no, però si estàs regular, això facilita el cuidado l'atenció del cuidador. O sigui, tu pots tenir un malalt renal a casa i que el cuidador li faci la diàlisi.
Que es faci càrrec al cuidador, faci cuidador i a més no ha d'anar fins
no
a l'hospital.
No ha d'anar fins a l'hospital, ambulància amunt, ambulància avall...
Llavors, què és el que està fallant? No sé si creieu que cal més pedagogia entre els pacients perquè se sentin capaços, no?, de fer-se
bueno,
els tractaments.
Això hi ha una paraula que agrada molt a tothom, als gestors sanitaris, a tothom, i que parlem d'això, que és la alfabetització en salut i l'empoderament. Empoderament del malalt, vull dir, donar-li eines al malalt perquè cregui que ho pot fer. I això és un tema general, no és només de la insuficiència renal crònica, de la diàlisi peritoneal, és que les malalties cròniques són el que hi ha. Nosaltres hem aconseguit viure molts anys, però els últims anys de la nostra vida no són els millors possibles. Amb la qual cosa estem plens de malalties cròniques que depenen d'aquesta situació de país desenvolupat, entre cometes, perquè sí, uh-huh. que podem dir que és un país, són països desenvolupats que tenim obesitat, diabetes, hipertensió, malaltia renal crònica amb un grau molt important i moltes, una situació de molta malaltia crònica al final de la vida. I això només es pot suportar si tothom tenim un coneixement molt alt de les nostres malalties i som responsables de la malaltia. I això està, depèn, el sistema sanitari s'hauria de moure amb aquest nivell, a dedicar molt de recursos a l'ensenyament dels malalts.
Clar, això és bàsic, no? Aquest sí. empoderament dels malalts, perquè suposo que aquest no és un problema que afecta només els pacients de diàlisi, sinó que és general, no? I que hauríem d'ajudar-los a sentir-se més còmodes deixant, doncs, assumint ells la seva responsabilitat, no?, de la salut, i no només els metges.
Ells acompanyats, vull dir, els metges tenim la responsabilitat, els metges, el personal sanitari, metges, infermeres, auxiliars, tot el sistema sanitari, perquè nosaltres el temps que va el malalt a veure el metge o a la infermera, quant temps és? De 365 dies a l'any, encara que tingui moltes visites, és petit. I el resta del temps, qui és responsable de la malaltia? El malalt. El que passa és que no tenim, hem de millorar amb això, no tenim ben ensenyada la població. A part de tot que estem treballant molt en patologia aguda, no s'està treballant tant en patologia crònica, s'està fent molts avanços també. Per això també, una cosa molt important, com pot fer el capçalera, el metge de capçalera, on pivota tot el tractament crònic de tots els malalts, fer tota aquesta tasca d'ensenyament al metge i la infermera de la medicina primària amb el temps que té per malalt? Vull dir, és impossible. No sé com ho farem.
Clar, amb aquest temps, no?, que poden dedicar a cada pacient és impossible.
No, estan demanant 10 minuts i tenen 2 o 3, amb la qual cosa, bueno, no ho sé.
És difícil fer pedagogia, no?
No, però que hi ha programes, hi ha programes sobretot d'acompanyament també d'altres malalts, un programa de pacient expert que està desenvolupant el CatSalut i l'ICS, però que de moment no està, s'està fent de manera pilot, no està molt desenvolupat, que seria interessant, sí.
Clar, ara mateix teniu una mitjana, em sembla, de 45 pacients fent-se diàlisi peritoneal
els hi donem la volta, sí, vull dir que tractem al voltant de 40, sí, perquè per sort aquest perfil de persona més jove i més activa es trasplanta molt aviat. Llavors, amb la qual cosa nosaltres tenim, que tenim al voltant de 25 malalts sempre, 20 o, entre 20 i 30 malalts, però que portem durant l'any igual 40 o 45, perquè l'any passat es van trasplantar més de 15 malalts dels nostres malalts de peritoneal, amb la qual cosa entren en peritoneal, estan uns mesos, un any o dos anys, es trasplanten i estalvien... també el que nosaltres diem accessos vasculars, no cal fer-se una fístula, igual quan falla el ronyó, igual sí.
Per acabar, totes aquestes malalties renals, cada cop hi ha gent més jove que les pateix o no, més o menys les dades són similars,
no?
I de què depèn? No sé si podria aprofitar per oferir algun consell, no?
Algun consell? La majoria de la gent per sort és gran. La gent més jove són malalties que poden ser hereditàries o malalties inflamatòries del propi ronyó. Però la majoria de la gent el que té és diabetes i hipertensió, que desenvolupen malaltia renal crònica de la mateixa manera que tenen patologia cardiovascular, infarts, embòlies i tot això. I sí que és veritat que podem veure igual malalts que igual són més joves que tenen malaltia renal per culpa de la diabetes, perquè cada vegada tenim més gent obesa jove, nanos obesos que amb 20 i pico d'anys ja tenen problemes renals, vull dir, nanos obesos hipertensos i diabètics de tipus 2, que no són diabètics juvenils, i això sí que pot ser que tinguem avançada la malaltia.
Clar, això parlàvem la setmana passada i ens fèiem doncs, a ressò d'un estudi que deia que en el 2030 el 80% dels homes tindran sobrepès i la meitat de les dones, i també donaven un toc d'alerta als nens, a la població infantil. O sigui que en definitiva hem de canviar també, no només empoderar-nos, no?, i ser responsables de la nostra salut amb aquest acompanyament, sinó també doncs, d'adquirir hàbits alimentaris saludables.
Saludables, no? Que això que hauria de ser ja Bueno, jo crec que seria, hauria de ser una planificació global, de, institucional, de tot. Des de l'escola, les màquines de dispensadores, no? Tenir pomes en lloc de bollicaos, bueno, com, o pastels de xocolata. No?
Jo dic, menys processats i més aliments i més naturals. Aliments, sí. Doncs moltíssimes gràcies, doctora, per explicar-nos com funciona doncs, la diàlisi peritoneal i esperem que d'aquí un temps encara hi hagi més pacients que apostin per aquest tipus de servei amb tots aquests avantatges tant pels malalts com també per l'hospital. Que vagi molt bé, bon dia.
Gràcies.